Magnificat. Un espai clàssic on descobrir 5 segles de música. Benvinguts a Magnificat.
Sigueu benvinguts un dia més a Magnificat, on totes les setmanes us proposem obres de compositors clàssics dels últims 500 anys. Avui dediquem el nostre programa a un dels compositors barrocs més importants de la història de la música i, encara que admirat pel propi Bach a la seva època, ara és poc conegut en el món concertant. Ens referim al compositor txec Jan Dismas Zelenka. Passarem també per la nostra partitura, on descobrirem quina lectura relacionada amb el món de la musical ens proposa avui la Magda. Rebeu, doncs, una cordial salutació de l'equip de Magnificat i us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Avui, dèiem, us proposem apropar-nos a un compositor encara a la penombra, Jan Dismas Zelenka, un autor revelació que ens tempta des de fa temps per dedicar-li un programa com el que finalment hem preparat, esperant que en gaudiu tant com nosaltres ho hem fet. Zelenka fou arquitecte del barroc tardà i contemporani de Telemann i de Bach, dos autors que confessaven admirar el nostre compositor d'avui. I és que un creador d'aquesta meravella que us avancem a continuació creiem que de cap manera pot ser oblidat per la musicologia i pels melòmans. Era una obra de Zelenka, un moviment, l'adagio, amb coral del seu Miserere amb do menor, el número de catàleg 57. Un exemple de la seva obra fresca i creativa, plena de girs harmònics sorprenents. Si us heu fixat, plens d'un estil molt personal que ens fa fins i tot difícil d'ubicar en el temps. Alguns historiadors diuen que aquesta obra, en concret, té els aires d'una missa de Schubert per la seva barreja eclèctica de drama, contrapunt i sentiment profund que transmet. Realment un autor que sorprèn, com veurem més endavant en altres fragments. Continuem amb la mateixa obra. Us hem ofert la primera part d'aquest Miserere de Zelenka i ara saltem a l'últim, al quart moviment, el Glòria. Fixeu-vos amb els girs i amb el joc harmònic que fa el compositor. Jan Dismas Zelenka va néixer l'any 1679 a Leonovici, un petit poble de la Bohèmia central, just un any abans que Johann Sebastian Bach. Era fill d'un cantaire i organista, per això aviat va rebre l'educació musical del seu pare. Als 31 anys va convertir-se en el contrabaixista de la famosa orquestra de la Capella Reial de Dresde. Situem-nos en aquella època, a principis del segle XVIII, Dresde era aleshores una ciutat que bullia musicalment parlant, era un centre imprescindible de les arts i la cultura. Durant l'època anterior en què un altre il·lustre compositor, Heinrich Schütz, era mestre de capella a Dresden, l'acord d'aquesta ciutat ja havia atret molts músics estrangers, però ara, més que mai, rebia contínuament visites de compositors, empresaris, cantants de renom i instrumentistes virtuosos. Venien de tot arreu, fins i tot dels països de l'Europa Oriental. Després d'uns anys com a principal intèrpret de contrabaix en l'orquestra de la cort, Zelenka va demanar permís per estudiar composició amb el reconegut mestre de contrapunt Johann Joseph Fuchs a Viena. Li van concedir i va aprofitar per viatjar també a Itàlia, on va conèixer Antonio Lotti i Alessandro Scarlatti. Va ser en aquest temps en què va composar els seus 4 capritxos, un treball d'on especialment brillen les seves parts virtuoses per a corn. La música composada a Dresden o per la cor de Dresden es distingeix per l'ús virtuós del corn, una característica que no es dona en cap altra música d'altres regions, especialment cap a la segona meitat del segle XVIII. Aturem-nos, doncs, a un moment per escoltar un d'aquests capricis de Zelenka, concretament el número 5 en sol major, número de catàleg 190. Som l'any 1717, o sigui, fa 289 anys a Viena, l'any en què Jan Dismas Zelenka torna a aquesta ciutat on imparteix classes de contrapunt a Joachim Quantz. Allà s'hi quedarà 2 anys, al llarg dels quals recollirà una impressionant col·lecció de música dels més grans compositors. Infatigable experimentador, sovint duia al límit el llenguatge harmònic convencional del barroc. La dinàmica de Zelenka, força inusual dins d'aquest estil, recorda l'època romàntica. També se li atribueix ser el pioner en la utilització dels ritmes del folk txec, anticipant-se a l'ús que mig segle més tard faria Haydn de la música tradicional de Centre Europa. Hi trobem mostres clares del seu estil innovador en les seves sonates per a trio i d'altres treballs instrumentals, com ara la peça d'enigmàtic títol Hipocondria a 7 concertanti.
Thank you.
sentíem els dos moviments d'Hipocondria Set Concertanti, número 2 de catàleg 187, un dels treballs instrumentals del compositor protagonista de Magnificat d'avui, Jan Dismas Zelenka. Anem ara a la proposta setmanal que ens portarà la Magda a la partitura i tornem amb més obres d'aquest gran compositor txec.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitura. Parlem de música.
En la nostra partitura d'avui parlarem de l'obra La música i la ment d'Antoni Stohr i que du com a subtítol El fenomen auditiu i el perquè de les passions. La pregunta central que tracta de respondre el llibre és per què la música exerceix un efecte tan poderós en nosaltres. Tot i que la música és la forma artística més misteriosa i intangible de totes, com diu l'autor, avui per avui la música constitueix una de les experiències més significatives per un major nombre de persones en qualsevol, que qualsevol altre moment de la història. En altres paraules, mai com ara, en cap altre moment concret de la història mundial, hi ha més oients de música. Però malgrat la seva àmplia difusió, la música continua sent un enigma. Pel melòman, diu Stohr, la música és tan important que veure's privada d'ella seria un càstig cruel i inaudit. I són moltes les persones que consideren que la música és un element que contribueix a millorar la seva vida, perquè permet recuperar el sentit de la realització personal en una cultura en què ens exigeix contínuament separar el pensament racional dels sentiments. El llibre qüestiona molts dels tòpics existents al voltant de la música i alhora explora per què ens afecta i commou d'una manera tan intensa. Al llarg de l'obra, Stohr, que és psiquiatre, ens descriu els efectes físics, reflexiona sobre la relació de la música amb el cant dels ocells, els primers sons dels infants i el llenguatge literari. L'autor fa un repàs de molts dels altres temes relacionats amb l'audició de la música per arribar a la conclusió que l'aspecte més important d'aquest art és la seva capacitat per posar ordre al nostre caos. Alguna dada més d'aquest llibre? La música i la mente, d'Antoni Stohr, és editat per Paidós Música i es pot trobar a les llibreries a un preu aproximat de 17 euros.
Música de Zelenka és sempre fresca i creativa, fins i tot sorprenent, amb els seus girs harmònics sobtats i per la instrumentació que l'acompanya. El seu estil mostra els millors trets de la música del barroc tardà i inclou alguns elements de la música popular de Bohèmia. Les seves composicions corals i instrumentals són exemples notables d'una barreja subtil de formes franceses i italianes, dins d'un estil que el distingeix molt personal. Gran part del treball que ha sobreviscut de Zelenka és obra sacra vocal, parts o moviments de les misses de salms o de càntics. Té, sobretot, obres sacres, entre els quals 3 oratoris i 12 o 30 misses, segons la font. Les composicions més importants de música sacra va crear-les en la seva darrera última etapa. Zelenka va planificar escriure un cicle de 6 misses sota el títol de Últimes misses i, curiosament, va plantejar-les com un treball artístic independent i no per als oficis de l'Església de la Cort de Dresden. Aquest cicle de misses es varen concebre a gran escala com una gran catedral que es fa part a part però que està concebuda com un tot, plena d'idees i de varietat, virtuositat barroca i amb cors esplèndids. Algunes d'aquestes obres, especialment 3 de les 6 últimes misses que va escriure, ni tan sols les va poder estrenar en vida. La missa d'Eifili és una d'elles, i sembla ser que no va arribar a acabar-la, doncs només té 2 parts, el Kyrie i el Gloria. Us en proposem escoltar l'inici, el Kyrie.
Thank you.
acabem de sentir la missa Dei Fili, número de catàleg 20, una de les que forma part del cicle de 6 misses de Jan Dismas Zelenka, que va escriure en els darrers anys de la seva vida i que se n'ha recuperat la partitura una vegada ja mort. El nostre compositor d'avui va escriure també una gran quantitat d'himnes i cantates i força música instrumental que inclou sonates, sinfonies i concerts. La següent peça que ens aproximarà a Zelenka és la Sinfonia del Melodrama de Sant Venceslau per trompetes, percussió i cordes. L'obra era precedida per un passatge en llatí i, com veurem, és una expressió de l'estil més propi de Zelenka, amb contínues sorpreses de forma, amb canvis de ritme i en l'accentuació. Escoltem, doncs, la Sinfonia Melodrama de Sant Venceslau, número de catàleg 175, de Jan Dismas Zelenka.
Thank you.
Mateixos anys que en Johann Sebastian Bach escrivia el seu famós Magnificat, Zelenka composava el Magnificat en re, que, a diferència del mestre de Leipzig, té només tres moviments. El primer és un allegro on el cor pren el protagonisme i que després reprèn un solo de soprano. El segon moviment, l'adagio, s'inicia amb el solo d'un contratenor i el tercer i final en presto ens presenta una ment en fuga amb la reaparició d'un grup de trompetes que tanquen la peça. Escoltem, doncs, el Magnificat en re major, número de catàleg 108, de Jan Dismas Zelenka.
Thank you.
aquí el nostre monogràfic dedicat a Jan Dismas Zelenka, un compositor admirat pel propi Johann Sebastian Bach, segons sembla, tot i que força desconegut i oblidat a la nostra època actual. Desitgem, però, que el temps posi Zelenka al lloc que es mereix. Avui a Magnificat hem volgut compartir la seva música, o almenys us n'hem ofert un petit tas, que tant de bo ho hagueu gaudit tant com nosaltres. Us esperem de nou la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau. Thank you.